Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les obres de Plaça Espanya estaran del tot acabades el pròxim mes de novembre. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El gruix més important dels treballs acabarà, però, el juliol, quan la plaça no estarà oberta fins a tardor per tal de donar temps a la jardineria. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, considera que l'espera valdrà la pena.
El projecte que vàrem veure és maco i es va agradar molt, encara que no és el teoria.
El president de l'Associació de Veïns de Torreguitar, Antonio Recio, assegura que esperen amb moltes ganes la finalització d'aquestes obres.
Hi ha sigut un procés molt llarg de discussió, de molts canvis per les obres contínues que s'han tingut de fer i sobretot per la enorme paciència dels veïns que han tingut que suportar 10 anys d'obres, en la qual coses tan simples com obrir el balcó no es podia fer pel soroll i per la pols.
D'aquesta manera s'acabarà una etapa d'una dècada amb obres a la Plaça Espanya.
Unitat pel Canvi no reeditarà la marca de les eleccions del 2015.
La confluència nascuda fa 2 anys, fa 4 anys, volíem dir, es presentarà als comicis sota el paraigües de Catalunya en Comú. La setmana que ve es farà la primera assemblea de la ciutat per decidir com es desplegarà la candidatura.
En cultura, l'actriu i cineasta Maricielo Pajares fa el salt al món de l'art contemporani amb una mostra que es pot veure a l'Acadèmia de Belles Arts.
Des d'avui fins dissabte, Pajares exposa 13 fotografies que mostren el dolor sentit de cada una de les seves ruptures sentimentals. Sabadell és la primera parada de Cor Memento Mori, que farà gira per ciutats com Nova York, Los Angeles i Barcelona.
I en esports, el Club Natació Sabadell de tenis taula ha ascendit a divisió d'honor.
La feina feta durant tot l'any ha permès a l'equip de Ramon Cliviller, Ferran Brugada, Ivan Ruiz i Pere Veis superar la fase d'ascens de Primera Nacional. Amb aquesta fita assolida, els palistes disputen aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya a Calella.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, és moment d'obrir pàgina de serveis. Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat a les hores clau del migdia del dia d'avui. Hem d'esperar que segueixi aquesta tendència a l'alça. Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs avui esperem una jornada que acabi sent força tranquil·la. Malgrat això, hi ha alguns ruixats molt puntuals cap a punts de les comarques del nord de Girona, en algun punt també de la serralada prelitoral, però en el conjunt, insistim, del territori, l'ambient és força assolellat. A més, això ha permès que les temperatures ara mateix ja siguin doncs, de 28-29 graus cap a punts del Pla de Lleida i que creiem que fins i tot puguin enfilar-se entre un parell o 3 de graus més. Per tant, calor que ja començarem a notar i que anirà més al llarg dels propers dies. Evidentment, a la mateixa línia del litoral, el termòmetre queda aturat per la marinada i aquí esperem les màximes al voltant dels 23, 24 o 25 graus. De cara als propers dies, el que dèiem, la inestabilitat anirà menys, els ruixats seran quedant més restringits en els punts del Pirineu durant les tardes i a la resta sol i temperatures que aniran cap amunt. De moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a aquesta hora arran d'un accident múltiple a la B30 a l'alçada de Barberà. Totes les vies properes a Sabadell i aquest municipi, Barberà, es troben ara mateix col·lapsades. Les repassem una a una. Comencem per la C58, on a Montcada, per anar cap a Barcelona, trobem 8 quilòmetres de retencions i a Sant Quirze, també en el mateix sentit, en sentit sud, trobem 7 quilòmetres de cua. A la B30 a Barberà també trobem 5 quilòmetres de retencions per enllaçar amb la C58 i amb la P7 en sentit nord, i a la P7, a Barberà, en els dos sentits, trobem fins a 12 quilòmetres de cua en els dos sentits, com dèiem. Si mirem a Barcelona, a aquesta hora hi ha congestió a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i la Meridiana, amb aturades en els dos sentits, i trànsit dens a la Ronda Litoral, entre Can Tunis i el Fòrum, també en els dos sentits. Passen pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i comencem parlant d'urbanisme, perquè la remodelació de la plaça Espanya per convertir-la en un gran parc urbà està pràcticament enllestida. La part d'obra civil s'acabarà el pròxim mes de juliol, mentre que quedarà pendent tota la jardineria, unes tasques que s'allargaran fins al mes de novembre, una circumstància que endarrerirà l'obertura total de l'espai fins la pròxima tardor.
Tot i això, el govern municipal estudia ara quines zones es poden posar a disposició dels veïns perquè puguin començar a gaudir de l'espai. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, confia en el civisme dels sedallencs per conservar la gespa fins que germini.
Hi ha tota la part de la gespa i l'arbustiva, que això sí que pot ser de més o de menys. La gespa, de fet, és millor plantar-la a l'estiu. El problema que té és que si la plantem i obrim la plaça, ens passarà que no arrelarà, perquè la gent la trepitjarà, evidentment, perquè hi ha tota una zona de gespa que és trepitjable, que és molt gran, a més, i llavors el que haurem de fer és plantar-ho i deixar que vagi germinant i arrelant. És a dir, que hi haurà una zona de plaça que estarà tancada bastants mesos. La idea seria que, quan acabem tota la jardineria, obrim la plaça.
Guerrero va explicar-ho ahir en una visita d'obres amb els veïns a la zona. El president de l'Associació de Veïns de Torreguitarra, Antonio Recio, que hi va participar, assegura que el resultat és bo i afirma que s'ho mereixen.
I que hi ha una generació de veïns que no han pogut gaudir de la plaça i que és un deute que tenim amb ell de dir, hòstia, aquestes persones no han pogut ni sortir aquí a prendre el sol de la plaça perquè hem estat una generació que no han pogut gaudir d'ella, no? I per tant, tots aquests esforços ben caminat cap aquí, no? Dic, bueno, que tota l'espera ja sigui que valdrà la pena.
La plaça d'Espanya tindrà diversos espais d'assada connectats per camins, una àrea de jocs infantils, un amfiteatre amb graderies o carregadors per a mòbils, a més de la força espais verds. Tot plegat forma part de la segona i tercera fase del projecte de remodelació de l'espai, que ha suposat una inversió de pràcticament 1.200.000 euros.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Unitat pel Canvi concorrerà a les eleccions municipals de 2019 sota el paraigües de Catalunya en Comú. Així ho ha confirmat avui des de la formació sabadellenca nascuda poc abans dels comicis del 2015 com a Unió d'Iniciatives Esquerra Unida i Podem. Els detalls de la nova candidatura, però, encara es desconeixen. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les sigles definitives o l'estructura de la nova candidatura s'hauran de decidir en una assemblea la setmana que ve. Amb tot, a finals de juny ja hauria de tenir forma. D'aquesta manera, totes aquelles confluències nascudes el 2015 de forma espontània estarien englobades sota un mateix nom. Ho ha apuntat avui el portaveu d'Unitat pel Canvi, Joan Berlanga.
Era un moment de transició. En aquest sentit, Unitat pel Canvi haurà estat una candidatura de transició entre doncs, el projecte d'Iniciativa Esquerra Unida més doncs, les persones que es van sumar de la indignació del 15M en Podem, no? I que això ara hi ha un paraigua nacional que és Catalunya en Comú, i que a nivell local, com us deia el Ramon, doncs hi ha elements a decidir encara, no? Que s'hauran de concretar doncs, a mesura que aquestes persones es reuneixin. Per tant, no us podem concretar això perquè és que encara no ha passat.
Berlanga ha fet aquestes declaracions el dia que Unitat pel Canvi ha fet balanç de la feina feta en els seus 3 anys de vida. Des de la formació s'han mostrat satisfets, ja que asseguren haver complert ja amb el 70% de propostes incloses en el seu programa electoral. Així mateix, insisteixen que han estat claus a l'hora de crear un govern que tanqués l'etapa bustista.
Obrim l'àmbit social. El Centre Cívic de Can Rull compleix 25 anys d'existència. Per celebrar-ho, el Vapor Llong i l'Espai Jove han elaborat un documental amb els protagonistes que han construït la història d'aquest equipament.
Amb més de 100.000 usuaris a l'any i una setantena d'activitats, el Centre Cívic de Can Rull és un dels equipaments més importants del barri. Actualment hi ha una quinzena d'entitats que programen activitats durant tot el curs, des de gimnàstica per als més grans a classes d'anglès, passant per un servei com l'Espai Jove. Marta Fuentes, tècnica del centre, explica que la realització del documental ha estat una manera de crear llaços entre totes les persones.
Des del Vapor Llong, la Casa d'Oficis Multimèdia, que és una formació professional que es fa allà, ens donaven les pautes, però clar, aquí hi havia tota una producció darrere de parlar amb entitats, monitors, amb els usuaris, tot el tema de drets d'imatge que actualment està en vogue, no? I bueno, va ser molt divertit fer-ho, sobretot perquè la gent estava molt animada per participar i per sortir.
La implantació dels centres cívics a les ciutats neix com una iniciativa dels ajuntaments democràtics per dignificar els barris. Cap a finals dels 80 no hi havia cap espai similar a Can Rull, només els locals petits de les entitats veïnals d'aleshores, com explica la coordinadora de centres cívics de Sabadell, Imma Tort.
Es van ajuntar en aquell moment que era Cifuentes, Via Alexandra i que era plaça Rómulo, uh-huh. i es va fusionar a l'Associació de Veïns de Can Rull, no? I a partir d'aquí, doncs amb el regidor en aquell moment del districte, que era l'Antonio Trives, es va començar a planificar quins podrien ser els equipaments més necessaris.
El documental ja es pot veure a la plataforma de YouTube, així com a la nostra pàgina web, i també hi ha una exposició de premsa de la creació del centre cívic que es pot visitar fins al 27 de maig.
I aquest cap de setmana les festes majors es traslladen als barris de Nostra Llar i Concòrdia. Les dues duraran 3 dies i tenen activitats per tots els gustos. Dinars populars, gegants, diables, concerts nocturns i fires de productes.
A Nostra Llar s'han centrat en les activitats infantils per animar la participació de les famílies joves que estan arribant al barri. També volen fomentar la convivència amb una gran paella. En parlen Isabel Pujades i Paco García de l'Associació de Veïns.
És una paella popular, és el primer any que es fa. I llavors fem una paella participativa, vull dir que tothom, fem una paella per 150 persones en principi.
Estos últimos años era que cada grupo de vecinos hacían su paella. Y en esta ocasión queremos probar a unificar también y hacer una paella para que todo el mundo participemos de esa misma paella.
Amb el mateix objectiu, aquest any torna la Festa Major de la Concòrdia, que ha unit els esforços dels més joves i veterans del barri, com comenta Pau Recio, de l'esplai La Llar del Vent.
És un compartir experiències i recursos i saber-ho gestionar. També potser hi ha coses que des de l'equip de monitors o d'esplai, pues, fer un programa tan gran com a Festa Major, nosaltres la fem més format més petit, però també ens dona la possibilitat que les nostres activitats i la nostra feina dels gegants i l'esplai arribi a tot el barri, que és la feina de l'associació, i l'associació també es beneficia de les nostres activitats, que també li donen una vida al barri i el mouen, igual que la resta d'entitats.
Des de divendres a la tarda i fins al diumenge a la nit, els dos barris s'ompliran d'activitats per satisfer les ganes de festa de totes les edats.
I afegim més notícies del dia. L'àrea metropolitana de Barcelona creu que serà molt difícil saber d'on provenia el nadó trobat ahir a l'ecoparc de Montcada i Reixac.
Ara per ara també és un problema establir la data exacta en què el cos del petit va entrar al sistema de recollida de residus, ja que dilluns era festa a molts municipis. Sílvia Bajó és la cap del Servei de Direcció i Prevenció i Gestió de Residus de l'àrea metropolitana.
Hi ha material de varios dies i de varis municipis, de diferents municipis i diferents dies magatzemats a la planta en aquest moment. És molt i molt difícil saber de quin municipi i de quin moment procedeix aquest nen. No sabem quan ha pogut entrar ni de quin municipi.
Els Mossos han fet càrrec de la investigació i, segons ha informat fonts municipals, el petit podria tenir un any de vida.
Ferrocarrils millorarà els accessos a l'estació de Sant Quirze.
Les obres ampliaran el nombre de torniquets que hi ha a les tres accessos de l'estació de tal manera que siguin molt més fàcil accedir-hi. Els treballs costaran 322.000 euros i beneficiaran més de 800.000 passatgers que utilitzen l'estació anualment.
Quatre contenidors d'escombraries calcinats a Can Llong.
L'incendi va tenir lloc ahir a les 10 de la nit a l'altura del número 350 de Ronda Europa i va començar en el contenidor de reciclat del paper. Les flames, però, van acabar afectant quatre recipients totalment i dos dels contenidors de paper i de plàstic parcialment, un de vidre i un altre d'orgànic. Dues dotacions dels bombers van intervenir en l'extinció del foc amb el suport de dues patrulles de la policia municipal.
L'empresa Gironès Industrial Internacional de Barberà del Vallès readmetrà el personal acomiadat, inclosos els quatre membres del comitè d'empresa que els van fer fora.
És el principal punt de l'acord al qual han arribat els treballadors i la companyia, que també inclou el pagament de tota la nòmina del maig i l'inici d'un expedient de regulació d'acord amb la normativa vigent. La plantilla de l'empresa va desconvocar una vaga indefinida per protestar contra els acomiadaments de la setmana passada, tot plegat després que s'iniciés la mediació per part d'Inspecció de Treball.
Moment d'obrir pàgina cultural. L'actriu i cineasta Maricielo Pajares ha escollit Sabadell per inaugurar la seva exposició fotogràfica Cor Memento Mori, un treball que consta de 13 imatges de Fran Ruiz protagonitzats per la mateixa Pajares. L'Acadèmia de Belles Arts acollirà des d'avui i fins dissabte aquesta mostra d'art contemporani que després farà gira per diferents indrets del món com Nova York, Los Angeles i Barcelona.
Cor Memento Mori pretén explicar com ha viscut Pajares les seves ruptures sentimentals equiparant-les a diferents maneres de morir. De fet, el tret distintiu de la mostra és la cruesa de les imatges de les quals l'actriu ha reviscut tot el patiment. Així ho ha dit en declaracions al Notícies Migdia.
Parte del equipo, especialmente Chus Pereiro, no estaba muy de acuerdo en alguna de las escenas que teníamos que recrear por la dureza de las imágenes. Porque sí es cierto que se ha pasado por esos tormentos realmente. Cuando la gente vea fotografías en las que estoy colgada del cuello, estoy colgada de verdad, no llevo arnés. En el desmembramiento también había cuatro personas tirando de las cuerdas. Ha sido un viaje duro, pero muy intenso y la verdad que en cierta manera muy bello. Ha sido casi para mí una terapia.
Tot aquest procés creatiu, en què ha estat acompanyada d'un coach, ha quedat enregistrat en un documental perquè l'espectador pugui entendre la totalitat del projecte. Es podrà veure a la mateixa Acadèmia de Belles Arts amb l'entrada gratuïta fins dissabte.
Parlem de teatre quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. L'adaptació del Llibre de la Selva ha esgotat les entrades de totes les funcions al Teatre Sant Vicenç. Els directors de la producció consideren que la màgia de la selva i l'emoció de l'obra han estat claus pel seu èxit. En total, més de 2.000 persones han passat pel Teatre Creualtenc.
Els directors de l'obra, Carles Campó i Marc Canyadell, reconeixen que estan molt contents amb la rebuda que ha tingut la seva versió de la història de Mowgli, una adaptació que comporta moltes hores de feina, com explica Campó.
Doncs tots estem molt, però molt contents de l'experiència, no, diguéssim, de muntar una selva a dintre del Teatre Sant Vicenç. I estem en xoc encara de dir, ostres, hem exhaurit tots els dies, totes les funcions, i no, des del primer dia pràcticament ja s'estaven les entrades, volaven, que donava gust, o sigui, era com un, ostres, què està passant, no? I estem tots en xoc i molt contents i molt feliços.
Ara que ja han acabat amb aquest projecte, els dos directors descansaran una temporada abans de posar-se al capdavant d'un altre muntatge. Amb aquesta obra i l'onada s'acaba la temporada al Sant Vicenç. L'últim acte de teatre serà el juny, quan els 200 alumnes del taller de teatre mostraran tot el que han après aquest curs.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter @amuntaltaló. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment de sortir de Sabadell i de la comarca per repassar la resta d'informacions destacades del dia d'avui. Comencem parlant de política perquè el PNB votarà sí als pressupostos generals de l'Estat.
Els nacionalistes bascos argumenten el seu sí a Rajoy per responsabilitat d'Estat. Amb els 5 vots del PNB, el govern central tirarà endavant els pressupostos del 2018 sense haver aixecat l'article 155 de Catalunya.
La jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, envia el major dels Mossos a judici per sedició i per crim organitzat.
Lamela creu que tant Trapero com l'aleshores director de la policia Pere Soler, el secretari d'Interior César Puig i la intendent dels Mossos Teresa Laplana formaven part d'una organització liderada per Carles Puigdemont que tenia com a objectiu la independència de Catalunya.
S'ajorna la presa de possessió dels consellers.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que desestima celebrar avui l'acte de nombrament del seu govern i que demanarà empara legal a la Comissió Jurídica Assessora. El govern de Mariano Rajoy té 10 dies per publicar el decret des del seu nomenament de dissabte.
La vicepresidenta del govern espanyol, Sora Laia Sáenz de Santa Maria insisteix que ara per ara el govern no publicarà aquest decret.
En declaracions als passeigos del Congrés, la vicepresidenta ha assegurat que està en les mans de Torra fer un govern efectiu.
La mesa demana a Comín que aclareixi la seva situació legal abans de revocar-li el vot.
És una petició que arriba després que Ciutadans, PP i el PSC qüestionessin el vot delegat del diputat d'Esquerra. Si Comín perdés el vot delegat, Esquerra i Junts per Catalunya no tindrien la majoria de la cambra.
I avui Eduardo Zaplana ha estat traslladat a Madrid després de passar la nit a la comandància de València.
La Guàrdia Civil segueix practicant nous escorcolls als seus domicilis. El PP ja ha suspès de militància l'expresident valencià.
Les llistes d'espera redueixen un 10% en l'últim any.
Segons les dades que ha fet públiques el Departament de Salut, en un any s'ha passat d'operar unes 1.300 persones cada dia a unes 1.500. En xifres absolutes, ara a Catalunya hi ha 160.500 pacients en llista d'espera, uns 20.000 menys que ara fa un any.
Austràlia condemna un arquebisbe acusat d'abusos sexuals.
Philip Wilson s'enfronta a una pena màxima de menys de 2 anys de presó per haver tapat els casos de pederàstia. Fins al moment és el membre de l'Església Catòlica de més rang condemnat per aquest delicte.
I un últim apunt, mor als 85 anys l'escriptor nord-americà Philip Roth.
Guanyador d'un premi Pulitzer, Roth era un dels autors més importants del segle XX americà. Entre la trentena de novel·les que va publicar destaquen El trastorn de Portnoy de 1969 i La pastoral americana, que el 1998 li va donar el Pulitzer.
I ara és moment pels esports. Marc Pijoan, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui comencem el bloc esportiu parlant de tenis taula, perquè el Club Natació Sabadell d'aquest esport ha aconseguit ascendir a Divisió d'Honor després de superar la fase d'ascens de Primera Nacional. Els de Ramon Cliviller, Ferran Brugada, Ivan Ruiz i Pere Veis han tornat a posar el tenis taula sabadellenc a la Divisió de Plata, tot plegat després de lluitar tot l'any i d'acabar primer el seu grup de primera.
En clau de futur, els jugadors nedadors veuen l'equip amb capacitat per competir la pròxima campanya amb els equips de Divisió d'Honor, tot i que Pere Veis apunta que hi haurà algun retoc. Tot ho ha apuntat a l'arribada d'un jugador, o tot fa preveure l'arribada d'un jugador estranger. Així, de fet, ho ha comentat el palista del club i president de la secció, Pere Veis.
Començar a planificar la temporada i no descartem, doncs, que pugui venir algun fitxatge estranger a reforçar l'equip, perquè volem que sigui una categoria com a mínim de mantenir-nos i qui sap més endavant què podrà ser, no? Però volem apostar fort, doncs, per aquest equip i aquesta categoria.
Tot plegat en una gran temporada per la secció, que en total ha aconseguit fins a 8 ascensos en diferents categories. Pere Veis diu que aquest nou projecte al Natació Sabadell té com a objectiu posar el nom de la ciutat al nivell més alt possible.
I amb la intenció de tornar a posar Sabadell als cartells de Catalunya i estatals, doncs, a les màximes categories una altra vegada, perquè creiem que hi ha potencial i nosaltres tenim aquesta intenció de fer un projecte a curt però també a llarg termini de seguir pujant, no?
Abans de marxar de vacances, els palistes del Natació Sabadell disputen aquest cap de setmana a Calella el Campionat de Catalunya.
En handbol, diumenge se celebra a Sabadell el primer torneig d'handbol platja o Air Experience. L'entitat gracienca acollirà a les seves instal·lacions aquesta singular activitat esportiva. Fins al moment ja s'han inscrit fins a 21 equips de totes les edats que prendran part en aquesta competició.
Un torneig que es disputarà a les tres pistes de sorra de platja que hi ha adjuntes al pavelló municipal de Gràcia. L'OAR vol que aquest esdeveniment serveixi perquè la gent comenci a conèixer aquesta modalitat esportiva, així com que els clubs de Catalunya també s'interessin per aquesta disciplina. Ho ha explicat a l'Hotel Suís d'aquesta casa un dels organitzadors, l'Arnau Soto, també jugador del primer equip de l'OAR.
La idea principalment ha sigut aquesta, intentar apropar l'handbol platja a tant equips del club com clubs d'handbol platja de tota Catalunya, ja que, sincerament, aquí l'OAR era un esport, era una branca de l'handbol que tothom coneixíem, però que molts entrenadors i molts jugadors encara no havien practicat.
Per cert, aquesta tarda s'ha fet oficial que del 27 al 29 de juliol les pistes de l'OAR Arena acolliran l'última prova del Tour Català d'Handbol Platja, que se celebra al llarg de l'estiu arreu del territori. Una bona notícia.
Un últim apunt d'en vol, perquè el pavelló municipal d'Agramunt acollirà en poc més d'una hora la final de la Supercopa de Catalunya masculina d'en vol, que disputaran Barcelona Lassa i el Fraikin Balonmano Granollers. Una cita que servirà per veure en acció els dos millors jugadors sabadellencs actuals de l'en vol, Aleix Gómez i en Terrafeta.
El primer a les files blaugrana i el segon a les files vallesanes. Aquest serà l'últim partit de la temporada per als dos conjunts. El Fraikin buscarà tornar a donar la sorpresa contra el Barça, com va fer ara fa unes setmanes derrotant el conjunt blaugrana al Palau Blaugrana en un triomf històric per als vallesans. En tot cas, recordem que el duel d'avui començarà a 8:45 del vespre.
El sabadellenc Miquel Blanchard torna a competir aquest cap de setmana. Blanchard busca l'Ironman de Lanzarote, un resultat que li permeti assegurar la seva presència al Mundial de Kona, el gran objectiu de la temporada. De fet, el triatleta local li està molt a prop gràcies als resultats obtinguts al final de la campanya passada en les proves disputades a Barcelona i Mar del Plata.
Blanchard sap que té marge d'error i en el cas que no li sortís una competició com desitja, Lanzarote tindria altres Ironmans per aconseguir aquests punts que l'apropin a Kona. Ara bé, el de Sabadell té ganes de participar en una cursa que coneix força bé i que sempre exigeix el màxim pel traçat que els organitzadors preparen en una illa amb una orografia trencacames. Blanchard analitza el circuit.
De fet, és un circuit on l'estratègia grupal, per dir-ho d'alguna manera, no hi és o hi és amb un grau molt més baix que en altres proves, ja que la pròpia orografia de la illa pues, et posa grans dificultats i fa que el triatleta hagi de ser molt complet, no? Si tant a les zones més rodadores en tenen a favor, pues, que podria afavorir pues, un triatleta pues, de dimensions més grans, com en zones on hi ha més ports de muntanya i un desnivell més considerable que pugui afavorir triatletes pues, més primers, pues, en el meu cas, no?
Després d'un hivern complicat en el qual els problemes de salut no li han permès a Blanchard entrenar-se al 100%, el cert és que el sabadellenc comença aquesta temporada amb les cames menys carregades d'entrenaments i, per tant, més fresc de l'habitual. Veurem si això és suficient per treure un bon resultat a l'Ironman de Lanzarote aquest pròxim dissabte.
L'Escola del Carme s'ha quedat a només 7 punts de disputar la final a 4 que dona accés a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. Tot i la victòria contra els Sant Fruitós, les d'Álvaro Fernández no van poder capgirar la baralla desfavorable de 14 punts que tenien amb l'equip vegenc.
Les sabadellenques es van posar a 11 punts, faltant només 2 minuts, però no van poder rematar la feina. Tot i això, però, les jugadores locals han completat una gran temporada, han batut el rècord de victòries de l'entitat primera catalana i han acabat terceres, demostrant la seva progressió. Álvaro Fernández, el tècnic, explica el principal secret del seu equip.
No te'ls sabria dir, suposo que el secret és la predisposició i el compromís de totes les jugadores. La veritat és que és un grup molt compromès i molt treballador, que, tot i les nostres limitacions, doncs, intentem millorar dia a dia. I després un club que, tot i que no és molt gran en quant a massa social o en quant a equips, és un club que s'hi dedica molt i que la veritat és que potser professional seria la paraula la dedicació que té la gent, tot i que no som professionals, però sí que ho fem amb aquesta intenció.
Per la seva banda, el Natació Sabadell va tancar la temporada a la primera catalana amb una derrota ajustada contra el Lliçà d'Amunt. Les del Vallès Oriental es jugaven la permanència i aquesta major necessitat les va guiar a la victòria. Quim Gómez, tècnic local, resumeix així el partit.
Vam tenir molt encert a la recta final. Nosaltres vam estar molt desencertades de cara a assistir al llarg de tot el partit. I ja està, vull dir, així es podria resumir el resultat final.
Amb tot, el club ha aconseguit amb solvència la salvació gràcies a la bona dinàmica assolida des de l'arribada de Quim Gómez a la banqueta. El tècnic tornarà a la coordinació de base i s'espera que en els pròxims dies anunciï el nou entrenador de l'equip femení del Natació Sabadell per a la pròxima temporada.
I un apunt de futbol perquè la Marina Can Gambús és a 90 minuts de pujar a tercera catalana. Els de David Rodríguez van guanyar 0-1 al Cerdanyola Mataró en el partit d'anada i ho tenen tot de cara per sentenciar aquesta eliminatòria aquest diumenge al municipal Arraona Marinals.
Adrián Casauga, jugador de la Marina Can Gambús, creu que si aconsegueixen controlar l'atac rival, com ho van fer l'anada, tindran molta feina feta.
El rival, la verdad que algo sabíamos de ellos, habían preguntado, pero arriba ellos tienen un ataque muy fuerte, la verdad. Y bueno, nosotros supimos defenderlo bien y una jugada pudimos meter el gol.
Aquest duel de tornada decisiu per l'ascens a tercera entre la Marina Can Gambús i el Cerdanyola Mataró serà diumenge a les 6 de la tarda al municipal Arraona Marinals.
Gràcies, Marc. Bona tarda.
Bona tarda.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimecres 23 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook, a Twitter i a Instagram. Que acabeu de passar un bon dia, ens retrobem demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, amb Raquel García. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.